Et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell. Al matí, amb Raquel García.
Sabadell viatgera.
Cada cop que fem la maleta i marxem de viatge, podem desconnectar i oxigenar-nos, viure l'emoció de viure noves experiències, ser més receptius, més oberts a aprendre coses noves, a desbancar tòpics. Un altre de les avantatges de viatjar és que potencia la nostra curiositat innata i ens desperta la part creativa. I podríem continuar amb tota una llista molt llarga de beneficis, però millor és el moment de donar la benvinguda als integrants i representants avui de la secció Sabadell Viatgera. Avui ens acompanya el Josep Sala i el Lluís Pont. Bon dia a tots dos.
Bon dia, Raquel. Bon dia, Sabadell.
A veure, que tenim moltes ganes de fer la maleta. Avui, que ens portareu? Fins a on anirem?
Home, avui podríem parlar una miqueta, tant el Lluís com jo coneixem com la gent viatja per un fi comú. Podríem parlar una miqueta de la gent que s'uneix per viatjar per cultures religioses, i el Lluís és un expert en la gent que viatja per anar al desert.
Doncs avui ens proposeu unes destinacions insòlites que de seguida descobrirem. El primer que fem és aixecar el vol i marxar fins al Marroc. Vinga, a veure, Lluís, explica'ns si volem anar, doncs, això, al desert, a fer doncs, aquest viatge, no?, més suggerent. Què és el que hauríem de tenir en compte?
Bueno, tindrem en compte poques coses, simplement ganes de viatjar. I em sembla que aquestes en tenim i moltes. Vull dir, Marroc és un país dels llunyans viatges, és el més proper. I el que, amb una molt poca distància, es veuen coses molt diferents, no? Doncs és un país que tots reconeixem com molt acollidor, amb gent molt oberta, amb uns indrets especials. És on hi ha la congregació de dunes de sorra més gran d'Àfrica i més properes al Marroc, perdona, més properes a Europa, i és un lloc on molts sabadellencs ens han visitat i que sou els principals ambaixadors. O sigui, només cal anar al mercat i preguntar-li a qualsevol del mercat on vol anar i segur que li recomanarà el Marroc.
I escolta, doncs, si doncs ens decidim per fer doncs aquest viatge, no? Si ens atrevim com molts altres sabadellencs han fet, què és el que hauríem de tenir doncs allò clar? I més ara, no? En temps de pandèmia. Tu què és el que ens recomanaries?
Mira, jo el que recomanaria és que tu fixa't que fa bastants anys enrere era impensable fer un viatge si no fos a través d'una agència de viatges. Doncs perquè bueno, la gent no teníem coneixement. A partir de que va arribar el món de l'internet, això ens va facilitar moltes coses, ens va apropar a molts llocs, però ara, malauradament, per culpa de la pandèmia, doncs hem tornat una miqueta no enrere, sinó a fer les coses potser millor. Abans podíem viatjar, teníem coses fàcils i molta informació, ara hi ha coses que només les agències coneixen, no? O tenen la informació al moment. I això és el que jo recomanaria més, anar a través d'una agència i deixar-se aconsellar i deixar-se, sobretot, portar. Viatjar és un plaer que és complicat perquè utilitzem molts pocs dies de la nostra vida i en treballem molts més per poder-ho fer.
La veritat és que no està ben pensat, el món. Jo estic amb tu totalment d'acord que hauríem de viatjar més. Escolta, em fa molta doncs, il·lusió, no?, també el que expliques, el fet de que doncs, ara, amb els moments convulsos que vivim, doncs, també doncs, aquesta pandèmia, una de les coses positives és que ha posat en valor, no?, la vostra tasca a l'hora d'ajudar-nos doncs, això a planificar el nostre viatge, sobretot si ens decidim per alguna d'aquestes destinacions, no?
Mira, si la destinació, en aquest cas, estem parlant del Marroc, uh-huh. El Marroc és un país on ha fet molt bé la feina, molt bé, i haig de dir que em trec el sombrero per la gran desconeixença que tenim d'aquest país i en com han fet ells les coses. El grau d'incidència amb el tema del bitxo ha estat molt baix. Les condicions que ha ficat el país han sigut molt, molt, molt estrictes i això fa doncs, que a dia d'avui, bueno, fins i tot era a partir del dia 21 de maig que ja obríem fronteres altra vegada, sobretot vols, però ho han posposat el dia 10 de juny precisament perquè ara just estan fent el Ramadan i el que volien evitar doncs, era una miqueta l'efecte crida de famílies cap allà baix, tenint en compte doncs, que bueno, a Europa encara no estem del tot ben arreglades, no? Llavors, fins això han fet bé, han sacrificat doncs, l'obrir i que se'ns omplís el país doncs, per el benestar. Vol dir que a partir del dia 10, gas al ferro i cap a...
I agafar la maleta. Ens proposes alguna altra destinació?
Et proposo el Josep.
Vinga, Josep, que tenim doncs, ganes també de descobrir doncs, aquest viatge religiós. A on ens portes?
Home, podem anar a molts llocs. Els viatges religiosos, nosaltres els catalans o els sabadellencs pensem res més en els destins catòlics o evangèlics o cristians, no? I n'hi ha 50.000 més. Uh-huh. No deixa de ser una trobada amb la nostra història i amb els nostres orígens. I, evidentment, quan parlem de viatges religiosos, tothom pensa en Terra Santa, Israel, però també hem de partir de que hi ha molta gent musulmana, que el seu viatge religiós és anar a la Meca, o tenir molta gent bahai, que el seu viatge religiós és anar a Haifa, a Israel, o tenim molta gent farsi que vol anar a Iran a conèixer la cultura d'on estava Zaratustra, no? Doncs, per tant, hi ha molts viatges religiosos on podem fer. No deixem de ser trobades amb un mateix.
Doncs avui descobrint que viatjar també pot doncs, ser això, no? Un viatge interior doncs, a aproximant-te doncs, a aquestes cultures. Quin és el perfil també de la gent que opta no? per doncs, un tipus de viatge d'aquestes característiques?
Mira, el perfil és de tot tipus. Evidentment, jo quan parlo de viatges religiosos, a vegades intento explicar a la gent perquè en trobem molts agnòstics o molts ateus que diuen, no, jo no vull fer cap viatge d'aquests. Dic, home, si tens gent que va a Bolívia i a Cuba a conèixer la vida de Che Guevara, si tenim gent que va a la Índia a conèixer la vida de Mahatma Gandhi, doncs podem tenir gent que vulgui anar a Terra Santa a conèixer la vida de Jesús. Mm-hmm. No posarem en entredit si Jesús és el fill de Déu o no. Això va a la fe de cadascú, però que és una persona que va existir, va revolucionar una religió com la jueva i la va modernitzar, doncs val la pena anar a conèixer el que ens ha marcat molta la nostra història. No? I a més, trobem un desert meravellós com el desert d'en Gedi, que té moltes coses similars amb el del Marroc, com deia el Lluís.
Clar, i ara també estic pensant, no sé si és un bon moment per marxar, doncs això, a Terra Santa, no?, amb tota la problemàtica que estan vivint.
La problemàtica d'Israel ha sigut
constant
des de la seva fundació en 1948, no? Sempre hem de diferenciar molt clarament el que és la franja de Gaza a l'oest, tocant amb Egipte, i el que és Israel, com terra d'Israel jueva, i el que és Cisjordània. No hem de tenir mai oblidar que Cisjordània està governada per l'Autoritat Nacional Palestina, molt més suau, molt més d'acord amb els jueus, amb el règim israelí, i a la franja de Gaza tenim Hamas, que no deixen de ser una facció molt més radical. No? Però no oblidem que és una part, un punt.
Creieu, i ara us ho pregunto a tots dos, que aquest estiu doncs, les vostres propostes seran de les més escollides per als ciutadans, pels sabadellencs o què?
Mira, parlo jo, sóc el Lluís, i
sí,
parlo
Lluís.
Del Marroc. Jo precisament et diré que no us recomano que viatgeu al Marroc al mes de juliol.
Per què?
Perquè precisament fa calor, sobretot a la zona del desert. O sigui, a veure, Marroc és un destí maco, on pots viatjar buscant coses especials.
Doncs mira, t'estan trucant potser del Marroc. Digue'ns.
El Marroc que m'està fotent la bronca.
Que t'estan fotent la bronca, que és igual que fa calor, però és una bona destinació.
Està clar que les persones que només podem viatjar a l'estiu podem anar al Marroc. Val? El que sí que és cert és que precisament el mes de juliol no és el millor mes per viatjar al desert. A partir de la segona quinzena d'agost, les temperatures canvien, sempre parlant de la zona d'Ones.
Molt bé.
Nosaltres podem viatjar al que són a la zona de l'Atlas, però bueno, aquí a Espanya tenim molt bones muntanyes com per poder-les disfrutar. El que no tenim és un desert per poder gaudir, no? Llavors, a partir del mes de la segona quinzena d'agost, qualsevol època de l'any s'hi pot viatjar.
Molt
I
bé.
Estic convençut que sí. O sigui, no és que sigui optimista, sinó gens pessimista. Marroc serà un dels destins que pataran a partir del moment en què ens deixin bellugar.
Molt bé. I en el teu cas, Josep, digue'ns.
Qualsevol destinació és fantàstica. Jo, en contra del que diu el Lluís, jo crec que l'estiu al desert sí hi podem anar. Evidentment fa una calor espaterrant, però jo t'asseguro que a Sabadell, en ple mes d'agost, arribem a tenir unes calors també molt grans. Per tant, ja comencem a estar els sabadellencs acostumats a aquestes calors tan elevades. En el nostre cas, qualsevol destinació és bona i podem trobar orígens nostres religiosos. Torno a repetir-te, no és necessari anar a Terra Santa per viure experiències molt agradables. Tenim punts com anar a Boston, Estats Units, on tenim tota la part catòlica de Massachusetts, que és meravellosa. Podem anar a Bolívia amb totes les missions jesuítiques, que són espectaculars. O sigui, hi ha moltes coses. I no vol dir això anar a viure la religió pura i dura i anar a una missa cada dia. Anem a veure, simplement, unes destinacions on tenen un punt comú, que són la religió o aquestes cultures, els déus.
Doncs vinga, ara anem a començar a descobrir també algunes anècdotes, algunes curiositats dels viatges que avui ens proposeu.
Sabies que...
Vinga, Lluís, perquè també vols compartir amb nosaltres, no? També algunes curiositats per això, per anar obrint boca i que els nostres oients comencin a fer la seva llista, no?, en aquest viatge que ens proposes.
Sí, fixa't, a part de que a Marroc, sobretot la zona del desert, és el segon, la segona, després de Hollywood, és el segon plató on se roden més pel·lícules de Hollywood a nivell mundial, pels seus exteriors. Una de les anècdotes, i per allà hi passen actors de tot tipus, potser la més recent, és ara quan hem vist aterrar l'escarabat aquest a Marte.
Sí.
És molt curiós perquè la zona més semblant a Marte és precisament la zona del desert del Marroc, la zona d'Erfurt i la zona de Merzouga. Aleshores, han vist els nostres propis clients que ens han acompanyat en allà, han vist caminar aquest robot per tota aquella zona d'allà i ha sigut curiós llavors veure'l per la tele caminar per Marte, no? O sigui, bueno, són curiositats que et criden l'atenció i que et donen l'oportunitat de viure experiències diferents, igual com carreres de nivell extrem, com pot ser la Titan Desert o la Marató de Sables o... Qualsevol cosa que tu vulguis fer i vulguis plantejar-te, allà és possible de fer.
Doncs ens encanta aquesta curiositat que ens has explicat i, Josep, volem la teva també.
Ui, curiositats n'hi ha moltes, no? Però a mi em fa molta gràcia quan a vegades parlem de Jerusalem i parlem del Sant Sepulcre, d'on està enterrat Jesús. Doncs bé, on està enterrat Jesús és pels catòlics i pels que segueixen l'Església Catòlica Romana, els ortodoxes, però pels evangèlics, Jesús no està enterrat on és el Sant Sepulcre, és a les afores de la Porta de Mas, on li diuen el Jardí de la Tomba, no? Per la qual és molt curiós veure que a Jerusalem tenim dues tombes que podrien ser la de Jesús, no? I aquestes curiositats fan gràcia, com per exemple que a Iran tenim la segona comunitat més important del món de jueus, I els perses són molt amics dels jueus, a pesar de que a l'estat iraní, que políticament és una cosa, ens fa preveure una altra, no? Perquè a Iran tenim el gran Ciro el Gran, que va conquerir Babilònia i va alliberar els jueus de Nabucodonosor. Llavors a la gent li expliquem qui era Nabucco, els expliquem Verdi, i barregem una mica tot i els expliquem una miqueta la història i la comencen a veure molt més clara.
Doncs ens podem fer una idea, ha estat com un petit tas, després els nostres oients que busquin i que trobin doncs, més informació. Nosaltres el que hem fet també és sortir a peu de carrer i hem preguntat a alguns sabadellencs i tenen molts dubtes, així que escolteu.
El contestador.
Anem a la primera pregunta.
Hola, la meva pregunta és, es pot dormir en el desert? I una mica també sé com són aquests campaments i quines activitats es fan. Gràcies.
Vinga, doncs a veure.
Moltes gràcies per aquesta pregunta. Jo et diré que no es pot dormir en el desert, perquè et quedes bocabadat veient els estels, amb la qual cosa passes tota la nit amb vella veient el que veus. Sí, pots. Bromes a part, que no és una broma. Pots dormir al mig de les dunes, pots dormir a dintre d'unes tendes fetes amb pèl de dromedari, com les que utilitzen els mateixos nòmades al desert. Pots accedir en aquests campaments a sobre d'un dromedari i sentir-te com les mil i una noches, i és una experiència imprescindible de fer un cop estàs en el desert. Pots anar en el millor hotel del món que puguis trobar-te per allà al mig, però una nit de Jaimes sense cap dubte que l'has de viure. També dir-te com una anècdota d'abans ha estat amb que la pel·lícula aquesta de Sexo en Nova York i de més que surten les actrius d'allà en un desert que diu que allò és Dubai, les dunes de Dubai i de més, allò està tot rodat al Marroc, amb la qual un valor més a afegir.
Hola, a mi el que m'agradaria saber és aviam si podem anar al desert o visitar el desert amb nens menors de 10 anys.
Doncs,
no sé, que m'expliqueu bé si es pot fer o quines coses hem de tenir en compte per fer-ho amb ells. Gràcies.
Doncs una pregunta interessant. Quina és la resposta?
Sense cap dubte. Jo tinc la gran sort de ser avi de nens de 2 i 3 anys, de 2 i 4, perdó, de 3 i 4, perquè ahir va fer 3, el xaval, i és de les millors experiències que una família pot viure amb fills i nets. L'experiència del desert. O sigui, aquestes platges immenses on només hi ha sorra i el mar està a 800 quilòmetres de distància és una experiència única que s'ha de viure. Us la recomano de totes, totes.
Jo crec que els nostres oients, o almenys l'equip del matí, tots ens hi veiem dormint al desert amb nens i sense nens. Vinga, va, Josep, que també doncs, tenim una pregunta per als viatges religiosos. Escolta.
Hola, jo tinc una pregunta. És veritat que a Jerusalem diuen que hi ha dues tombes de Jesús? Les dues són certes o és una o és l'altra?
Clar, precisament hem parlat ja.
Hem parlat, o sigui, hi ha la tomba, el Sant Sepulcre, que la va trobar o va dir que eren allà Santa Helena, la mare de Constantí. Això va ser el segle IV després de Crist, per al qual 400 anys després, a vegades les localitzacions poden ser una miqueta difícils. I el 1867 es va descobrir a les afores de la Porta de Damasc per una expedició alemana i anglesa, el que li diuen la tomba del jardí, que té moltes connotacions a el que era la tomba de Jesús d'Arimatea i que podia ser la tomba de Jesús, perquè hi ha una muntanya que la seva fotografia és igual que un Gòlgota, i bé, és uns fan les seves adoracions a la tomba del jardí i l'altre Sant Sepulcre.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Jo crec que els sabadellencs ja tindran ganes de fer la seva maleta. Moltíssimes gràcies i fins d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.